Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 7 minuts del matí obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres i tot parlant de dopatge, ens... Sí, sí, parlant de dopatge, no poseu aquesta cara. Sí, parlàvem de dopatge, o sí, l'aigua no compta.
Dopatge casual.
Dopatge familiar.
Mare meva, si fessin dopatge de debò, quantes coses trobarien?
Sí. Bueno, alguna sorpresa ens portarien tots.
Sí, no? Dic pel carrer,
Pel carrer no fa falta anar amb moto ni en cotxe. No?
Què va,
què
va.
En patinet alguns van molt bojos.
Ai, senyors, que avui és el dia. Llàstima que la notícia serà d'aquí una hora i mitja, sí, dues, sí. Però nosaltres jugarem a lucubrar i a fer càlculs, no? A veure, qui ens agradaria que li toqués al Barça en aquest sorteig de quarts de la Champions i què pot passar amb els equips que ara mateix queden? Podríem fer una mica el quadre, com s'anirà definint? Ja el té fet. Amb resultats i tot, Josep Maria.
No, amb resultats no, però classificats.
Escolta, jo no he avançat el contingut de la tertúlia d'avui,
Ja ho sé, però el coneixo. Abans,
Però ja la juguesca ja... Ell ja sabia per on.
Bàsicament, som pobres perquè volem. Perquè tenint un crac així, podríem estar forrats.
Un crac, un catacrac serà. Ja ho veuràs després.
Alguna filtració a la UEFA, com que el sorteig va dirigit, ja l'hi han donat.
Jo tinc una idea directa amb Mion.
No podrem opinar, perquè encara no s'ha fet el sorteig de com queden els emparellaments de quarts. Imaginem, fem el nostre propi sorteig imaginari, a veure com aniria la cosa. Vols començar tu, Josep Maria, que ja ho tens?
A veure què se sembla. A Barcelona ens tocarà amb el Manchester City. Serà Manchester City i Barcelona. El segon serà el Wolfsburgo contra el Benfica. El tercer, l'Atlètic de Madrid, Paris Saint-Germain. I l'altre, el Real Madrid-Bayern. Fixeu-vos també la posició. D'aquests, quedarà classificat a la Barcelona, el Wolfsburgo, el Paris Saint-Germain i el Bayern. La Barcelona contra el Wolfsburgo, quedarà
a
Barcelona.
No ha quedat ningú, eh?
El Paris Saint-Germain contra el Bayern, quedarà el Bayern. I després la Barcelona campiona. Això ho dic perquè a Barcelona aquests emparellaments li aniria molt bé. Jo com sóc una mica culer, tio por ahí. Dic molt bé perquè a Barcelona amb el Manchester City és una eliminatòria factible i fàcil per Barcelona, tal com està el Manchester City. A la semifinal, com ja serà qüestió de tranquil·litat, a Wolfsburgo, i que se la peguin entre el Paris Saint-Germain i el Bayern. I la final contra el Bayern, que és un equip que sap jugar a futbol, que deixa jugar a futbol, i que li tenim encara una final negada en el Santiago Bernabéu.
Josep Maria, tinc la sensació, no ho sé, que has fet aquesta combinació tant amb el cor com amb el cap.
Amb les dues coses.
Oi que sí?
Sí. No sé què us sembla.
Jo, no, avui...
No sortirà res, això, eh?
El Jesús
però si surt, em convideu a xampany, com mínim, eh? Acaba.
No llencis el paper, eh?
No, aquí està. Te'l deixaré tu.
Idees clares.
Faré de
testigo.
De secretària.
Ara, el divendres que ve em posarà a caldo.
No, idees clares.
No, però això
és molt factible.
Sí, esclar.
I tant.
Carme, directora, avui el Jesús i jo hem vingut bàsicament per apoyar la moció d'aquí del Josep Maria. A veure, qui li pot discutir aquesta combinació? No, parlant seriosament, un sorteig en aquestes alçades, està clar que hi ha un equip que està un pèl per damunt d'un altre grup d'equips, que és el Barça, un pèl bastant, i després hi ha un equip que s'ha enfrontat cara a cara amb una situació de molt de risc, que és el Bayern, i que surt reforçadíssim d'aquesta darrera eliminatòria enfront de la Juventus. I per tant és un enemic més que tenir en compte. La resta, excepte el Wolfsburg, per la seva manca de tradició futbolística exitosa a Europa, i el Benfica, que és un...
Que s'ha colat.
És un equip que realment... té molt d'emèrit que hagi arribat fins aquí, però que difícilment podrà anar molt més enllà, excepte que li toqui el Folburg, com el Josep Maria Vaticina. La resta són equips molt complicats de vèncer a dos partits, tant l'Atleti de Madrid com el Real Madrid, com el Manchester i com el Paris Saint-Germain. Són equips que, bueno, que tenen els seus arguments, no?
Sí.
Llavors, bueno, ja en parlarem, a veure com queda després.
Jo parteixo d'unes premisses. Jo sóc dels que crec en sortejos dirigits. Jo crec que estan dirigits.
O sigui, que això que dirigits, ens ha explicat el Josep Maria...
No ho sé.
Les dues ventafocs dirigits, no aniran juntes.
A veure, dirigir no vol dir que sortir ja directament les
vols
boles...
Vols dir compensat.
O així, sinó compensat una mica. Llavors, jo crec que no els interessa repetir una altra final espanyola i faran els possibles perquè hi hagi un enfrontament entre espanyols. Jo crec que ho faran, perquè no els interessa una altra final espanyola. Els interessa que almenys un ja se'n vagi al carrer segur i els altres dos, a semifinals, ja ho veurem. Jo crec que els interessa això. Després, ja en certa forma diuen que aquest ja no és dirigit de sorteig. O sigui, hi ha el de les boles calentes i el dirigit. Dirigit és quan no permets que s'enfrentin equips de la mateixa ciutat, del mateix lloc. Aquí diuen que no hi ha condicionants. És fals, hi ha un condicionant, i és un condicionant important. Que si surten els dos de la mateixa ciutat, el primer que surt sortirà amb l'ordre que li toqui i l'altre ja ve donat a l'ordre amb el partit amb el rival que li toqui. O sigui que, per exemple, surt no, l'Atlètic de Madrid.
No forçosament, eh?
Sí.
En aquest quart de final...
Crec que sí, eh?
Jo diria que no, mira. Jo diria que no. Perquè, mira, ahir mateix s'enfrontava el Villarreal contra...
Sí, però no estàvem a quarts de final, eh?
Bueno, no, però és igual, és una altra competició, però vull dir... I el Bilbao... El Sevilla... El Bilbao...
València.
Perdó, sí. Mm. Van coincidir el mateix dia.
No, però parlo de la mateixa...
No t'ho puc dir, això,
però... No, parlo des de la mateixa ciutat, que em sembla que un dels condicionants que posen...
Sent
els dos de la mateixa ciutat.
Sí.
Jo pensava que...
Si l'Atlètic de Madrid, el primer que surti, surt l'Atlètic de Madrid que juga a casa, automàticament l'altre juga fora.
Amb això podria ser, si és de la mateixa ciutat, sí.
Crec que sí, crec que hi ha aquest condicionant.
Seria normal.
Que és un condicionant que pot semblar una cosa anecdòtica, però que és important, perquè surt l'Atlètic de Madrid que juga a casa... i el Real Madrid comença jugant fora, és un avantatge d'aquestes alçades jugar a fora i després a casa a la tornada. És un avantatge, vull dir que hi ha part dels dos equips que pot tindre avantatge. Llavors, jo els sorteig que sortirà, jo no m'atreveixo a fer aquest pronòstic, ni molt menys, ni les boles calentes tampoc sé, perquè no estic dintre la mentalitat dels UEFOs, que tenen una mentalitat molt estranya.
De totes maneres, tu has dit una cosa, jo així penso ràpid, i dic, si el Madrid jugués a casa i l'Atlètic de Madrid jugués a casa, un jugaria dimarts i l'altre dimecres.
Sí, però em sembla que no, que tot i així... No, ho fan pels condicionants de seguretat, d'això, de que no hi hagi...
No t'ho puc... Això ja no arribo tant en aquest moment.
Això, per dos aficions que s'ajuntin a la mateixa ciutat, diferents, vull dir que...
Serien quatre aficions
amb
24 hores de diferència.
Encara que hi hagi un dia de diferència, és un merder logístic. Aleshores, jo crec, no sé com el dirigiran, jo crec que alguna direcció hi haurà. Jo, per desig, jo sóc dels simples, que el Barça li toqui un Wolfsburgo.
Un fàcil? Però,
encara que el Barça estic convençut que el Barça és el millor de tots i que no tindrà por, que li toqui el que li toqui, el Barça en aquest moment és superior.
Quin et faria més por, tu? Quin et faria més por?
A mi el Bayern.
A mi el Paris Saint-Germain.
Jo poc cap, perquè jo crec que el Barça és superior a tots, tant el PSG com el Bayern, però, com el Real
però,
Madrid actualment.
Però, diguéssim, a qui no voldries?
I a doble partit?
A Paris Saint-Germain.
No.
Jo l'he vist a Paris Saint-Germain tots aquests partits de la Champions, i té un gran equip, encara que el Verratti penso que no podrà jugar perquè té una lumbàgia important. No sé si podrà jugar el dia 5 o el dia 6.
No, potser m'he equivocat, potser m'ho puc jo avui a la final, perquè partit únic és més difícil que doble partit.
Jo el Bayern a la final seria...
No sé.
Ens queda la pendent aquella final.
Parlant seriosament, jo crec que el Barça no ha de tindre por a cap dels perquè el Barça en aquest moment és superior.
Alhors és el Barça.
Pot passar el que sigui, però el Barça ara actualment és superior als tres equips grans que hi ha aquí.
De tota manera, el concepte de tenir por, que és molt, molt de tertúlia...
Respecte,
no?
No,
però inclús anant més enllà, si intentem buscar una mica el punt, el fet de sentir respecte... i on por és conservador, vull dir, és un sentiment que ajuda a estar alerta, no? Sí. I el Barça faria molt bé de, en aquesta fase, de, en aquesta fase de competició, de ser molt respectuós, que ho són, eh?
Ho són.
Nosaltres som gent que des de fora observem el comportament d'aquest, i són professionals i saben que dos partits de futbol passen coses, i ho tenim en aquesta eliminatòria de la Juve Bayer o Bayer Juve,
sí, sí,
no?
Sí, 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 tant.
Que ens van portar per un pujar i baixar emocional brutal, no? Perquè tan aviat estava resolt pel Bayer com de cop empata la Juve, com es planten en el partit de tornada de la Juve a la mitja part amb un 0-2 que era quasi bé increïble per ells mateixos, i que al final acaben empatant en el primer minut de l'afegit i superats àmpliament en la pròrroga. Vull dir que al futbol passen coses. Què passa? Que és veritat que el Jesús, nosaltres com a aficionats hem de tenir una hem de triar, no? Per dir, a mi qui m'agradaria? Pues sempre, per mi, com a entrenador...
No deixa de ser un joc, no?
El més fluix, sí. Sempre. Això de... Sempre, perquè... Tu tens sempre més arguments per poder, i sobretot més talent per poder superar l'eliminatòria. Però
jo com a espectadora no, ja et dic que prefereixo no, un equip
que sí. Pugui
competir,
pràctic,
no?
Jo vull a quarta final, vull el Wolfsburg i a semifinals vull el Benfica.
Clar, i en aquesta situació en la que estem, que és que amb la Lliga tu tens un avantatge final, important i després t'espera una final de Copa del Rei i tot el que vulguis, però al final, mentre menys et desgastis, millor. I després, el que arriba a la final, doncs, té tots els mereixements, tant sigui un com l'altre. Els dos finalistes són els que més mereixements fan, no? Què passa? Que per arribar a la final has de tenir un partit d'èpica. El Barça no n'ha tingut cap.
Clar.
El Bayern sí.
És que si no, què et queda després de tota la trajectòria?
Un iniestazo, una... Això, aquests punts de...
Això és el que mola.
Sublims.
Sí, però...
S'han de tenir, perquè és que si no, no ets campió.
Però després, amb el record, què queda?
Sí, el que guanya.
Sí, el
Bayern perd, se'n recordarà algú del partit aquest amb la Juve?
No.
Clar que no. Clar que no.
Aquests partits èpics són molt macos pel moment.
Però jugar una competició d'aquest nivell, anar passant eliminatòries sense gaire...
Sí, jo estic d'acord amb tu, eh?
No té gràcia, la veritat. I jo abans deia com a espectadora, sí, però és que si no, no disfrutes. I els jugadors...
L'any passat...
Hi ha la por també que es puguin deixar anar i que, bueno, mira, com que això va sol, avui ens relaxem. I llavors és quan te la claven.
L'any passat vam ser una Champions brutal... Amb tots els campions
de
tots. Que s'ha
de suar cada dia, vinga.
Sí, que jo l'any passat va ser el que tu dius, va ser una Champions brutal pel Barcelona, perquè va eliminar el d'Anglaterra, el de França, el d'Alemanya i el d'Itàlia, a tots.
Jo per això, en aquesta relació que fèiem de quin podria ser el candidat que li anés més o menys bé al Barça, jo estic molt amb el... També havia pensat que el Manchester City podria ser un bon adversari. A mi el que em fa més por, sí, en realitat és el Bayern de Munic, i ja deixo el Benfica i el Wolfsburg fora perquè no m'agradaria un rival d'aquest pes. Jo ho sento molt.
I contra el Madrid t'agradaria?
Sí. També m'agradaria.
En aquest moment és factible. Sí. El de Madrid és més perillós que el Madrid.
Vosaltres penseu que a l'afició li agradaria aquestes alçades un enfrontament amb el Madrid?
A mi sí, també m'agradaria.
No crec que
no, però el barcelonisme.
El barcelonisme no li assustaria. Li assustaria més contra l'Atlètic de Madrid. El que passa que contra el Madrid, jugant ara, ens trobarem en tres partits consecutius.
Ui, pràcticament. Ui, pues ja està. No havia pensat en això, ja ha tocat.
Ja toca.
I ha tocat perquè cada vegada que hi ha sortejos i eliminatòries toca s'enfrontar amb el mateix tres cops.
A més, a la Champions ja es van trobar els dos madrilenys. No es trobaran...
Sí, el Barcelona contra el Madrid...
Amb allò que parlaves tu abans, Jesús?
També ha passat el Madrid-Barcelona en quarts de final, si no recordo malament.
No, jo no sé, això que abans d'entrar llegíem un article d'ahir de La Vanguardia del Joaquim... A veure, no voldria donar una dada que no sigui. Joaquim Luna... que parlava sobre el sorteig i les boles calentes i tal, però jo crec que una final de Champions Barça-Madrid, jo crec que després ja ens podem morir tots.
Sí,
sí, sí. Saps allò de dir, bueno, ja ho hem vist.
Algun dia ha de passar.
Pel Josep Maria, si la guanya el Barça, evidentment.
Home, sí, sí. No, jo no m'ho diria, el que m'ho diria
és el Merengue. Si és al revés, clar, ens arriba. Estem menjant
ja, però a nivell el pastís. A nivell tela, futbolístic, a una final Inter-Juve. Una final Liverpool-Manchester. Sí, una sí. Final Real Madrid-Barcelona. Més que això no n'hi ha. Vull dir, efectes d'aficionats a nivell mundial, que al final això és un negoci i no deixa de ser un espectacle negoci.
Sí, no? Sí, no, i tant.
Per això que el que ell comentava, que el Joaquim en aquest article, que la UEFA no vol perquè que arribin a finalistes del mateix país, perquè tenen comprovat que baixen els ratios d'audiència i, per tant, d'ingressos, jo crec que això ho despirota completament. Una final Barça-Madrid, en l'estat que vulguis dels dos, és igual.
Això es veuria a la Xina màxim, i a Perú, a tot arreu.
El màxim que es pot veure, com si fos una final de Champions, un Boca-River posats a Europa, no? Sí. Perquè, clar, són els grans partits.
Clar.
I per això se'n diuen clàssics, no? Però, clar, ara mateix, tal qual està el Barça, és allò que vaya passant, no? Saps? Que vingui qui vulgui, que vingui al Camp Nou, pot visitar-lo ara mateix, al Bayern, el que tu vulguis. Jo crec que ho passarà molt malament, perquè el Barça, que estem veient des de fa 2-3 mesos, no està ni al 80% del rendiment que realment pot desenvolupar. Sí, sí. I en una situació crítica ho veurem. Això ho veurem.
Sí, jo crec que parlant seriosament, toqui qui toqui, el Barça
és a l'os. El Barcelona és a l'os, el coco.
I és el que en circumstàncies normals s'ha de passar. Després sí. Pot passar qualsevol cosa, perquè amb el futbol ja ho sabem, pot passar qualsevol cosa. Però el Barça, jo crec que s'enfronti qui s'enfronti amb aquests quarts de final, el Barça ha de passar. És igual. Ni Citys, ni Benfiques, ni Bayerns, ni... ni Manchester City.
Sempre quan l'equip no s'enlluerni i que no tinguem alguna baixa important.
L'avantatge d'aquest Barça precisament és que no s'està enlluernant. I és el que apuntaves abans tu, que és molt respectuós, que apuntava Manel, que és molt respectuós el Barça.
Però
tots els rivals estan molt respectuosos. I és una clau, això.
Tu diràs que soc tribuner o que soc patidor, i és veritat, però si analitzes bé el partit contra l'Arsenal, a la primera part l'Arsenal va tindre mala sort entre cometes, perquè va tindre 3 o 4 xuts que li van anar alts. Sí. Si arriben a la porta ens fan un sombrero.
A tu et va donar la sensació que el partit aquest es podia escapar algun moment?
Els primers 20 minuts sí. Els primers 20 minuts sí. El Barcelona en defensa estava molt fluixa. Els notava la falsa Piqué, possiblement. Però no estava centrat, tenien el coco el 0-2. Tenien el coco el 0-2. Si l'Arsenal
està... Jo vaig estar veient el partit
i en cap moment vaig ser... Està l'1-0.
És igual, el Barça n'hauria fet 3.
Bueno, ja, això possiblement. Però que realment era de dir, cuidadito, que, perquè va tindre 3 o 4 xuts que van anar d'un pèl.
Sí, recordo.
Que no, el futbol pot passar de tot.
A la porteria?
Però no em va donar... A mi no em va donar la sensació cap
moment. A mi em va donar la sensació de que la defensa estava... despistada. No,
una defensa...
No, és que la defensa, el Barcelona necessita fer-la més forta del que té, perquè el Barcelona pateix. Que el Matí va fer els 20 minuts en el Matí no se'l va veure.
No, i després va estar bé.
Després, però els 20 minuts te'n poden fer dos.
Ja.
Entens?
Bueno. Un cert relaxament sí que el vaig notar jo també.
Sí.
I els altres estaven...
Jo no crec que sigui relaxament. Jo crec que, a veure, el Barça és el que dèiem, la defensa del Barça...
Una intensitat una miqueta més...
La defensa del Barça té unes debilitats. Vull dir, quan estan tots els titulars bé i així en condicions, és una barrera.
Faltava no Piqué ningú. Només, de titular.
Sí, però és que el Piqué és molt Piqué.
Ah, bueno, clar.
El Piqué és molt Piqué. Sí. Llavors no tens el substitut aquest de Piqué. No el tens actualment a dins de la plantilla.
I el tindràs.
Llavors es nota.
I l'any que ve tampoc el tindràs.
No, i l'any que ve tampoc.
Perquè pot vindre el Laport, pot vindre el Marquinhos, però vull dir que jo prefereixo el Laport que el Marquinhos, això és una altra història, però cuidadito que falta el Piqué i...
Una eliminatòria.
Ha renovat a l'Adriano per això, que això
no, l'Adriano ja... no ha renovat, és l'Adriano que tenia la potestat de renovar, sí, ja que és diferent.
Però ha renovat.
No, però vull dir que això està clar, que si no hi ha res de nou, a mes de juliol es traspassarà l'Adriano.
No sé, jo això que estàvem comentant de l'eliminatòria o del partit de l'Arsenal, tots els equips amb una eliminatòria, jo no he tingut la sort de disputar cap a nivell de Champions, però el que és evident és que els equips tenen cognitivament, com a grup, una manera de tenir present el resultat i vulguis que no, tu no estàs igual d'exigit quan vens de guanyar 0-2 i tens l'eliminatòria en franquícia que però... quan estàs 0-0 i saps que, cuidado que no facin un gol, atenció defensiva,
mira ahir el Bilbao,
replegament,
mira ahir el Bilbao, no? Bilbao venia d'un empat a 1-0
sí.
I ara et diré una cosa, el meto que no vols, no, jo estava convençut de que el Bilbao marcaria un gol. Dic, i esperava inclús que faltessin 5 minuts, però jo estava convençut de que el Bilbao, veient-lo jugar on li havia jugat tota aquesta temporada, es marcaria un gol. I ahir va estar. I quan ho van fer, em vaig quedar igual perquè vaig dir, aquí està el gol que esperava jo.
Necessitem un Joaquim, ai Joaquim, Jesús, Jesús, necessitem una compte amb una casa d'apostes. Sí.
Has de
creure. I aquí l'avi Josep Maria que ho vagi gestionant.
Sí.
Abans de l'estiu.
El nostre corredor.
Abans de l'estiu
tenim una pela. Jo de secretària,
eh? Sí? Tenim una pela feta.
Falta el capitalista.
El nostre
corredor. Algun xinès o...
No, però si per fer-se milionària comencem amb 5 euros i a base d'encertar, d'aquí 4 dies estem ja a les Bahamas.
No, però de veritat, ahir estava convençudíssim, jo, vull dir...
Jo vaig estar, no vaig veure tot sense el partit, però vaig estar veient estones i ho veia difícil, eh? Va sorprendre el València, perquè està fotent aquesta temporada.
Sí, però ten en compte que la segona part es va enfonsar, físicament es va enfonsar el València. Sí,
us agradaria parlar del fet que indica la classificació de tots aquests equips que hem estat parlant. Hi ha tres equips de la Lliga Espanyola, dos equips de la Lliga Alemanya, un de la francesa, no hi ha italians, i un de la Lliga Anglesa. De la potència, de la força, de la importància de les diferents lligues a nivell europeu ja fa anys. També a l'Europa League també hi ha uns quants equips de la Lliga Espanyola, del treball que s'està fent. I precisament l'altre dia escoltava, no sé on, que a nivell d'entrenadors també s'està veient, o sigui, el nivell dels entrenadors espanyols també s'està notant. Sí. Ja tenim entrenadors que surten a lligues europees, fins i tot entrenadors que estan amb equips equips europeus, no diguem en l'aparador, però que estan treballant i estan treballant la base. I hi havia una dada, i em sembla que era el fet que Zidane, el carnet el títol d'entrenador no se l'ha tret a Espanya, sinó que se'l va treure a França.
Sí. Perquè hi ha unes prerrogatives molt més fàcils per treure-se'l.
Clar, però parlàvem precisament del nivell d'exigència de la titulació d'entrenador aquí a Espanya.
És una... això és una broma. Sí.
El què és una broma?
El treure el carnet de cims.
El tema de les titulacions per jugadors de d'elit.
Ah, sí, val, t'entenc.
Sí, sí. A veure, tu, un ciutadà, Jesús Galindo, Manel Delgado, Josep Maria Planas, Carmen Reverte, té una trajectòria per arribar a ser entrenador nacional de futbol a Espanya i, per tant, poder entrenar a la màxima categoria, que en aquests moments, per la via federativa, no és... o sigui, no és menys d'un període de 3 anys.
Sí.
Un per cada un dels nivells. Nivell 1, nivell 2, nivell 3. Per un jugador de primera divisió. De primera divisió. O sigui, no cal que sigui Zidane, eh? Pot ser López Recarte. Sí. Per dir un nom així a voleo, eh?
Ha plogut, no,
res. Sí, ha plogut. Pues un senyor que hagi jugat a primera divisió amb un sol any, amb una sola temporada, en còmodos plazos d'un mes li fan els tres nivells a la Federació Espanyola de Futbol. Punto. I quan acaba de fer aquesta formació, a més li donen la llicència UEFA Pro, que és a nivell europeu el que iguala a tots els països. O sigui, si tu ets entrenador a Espanya i ets entrenador nacional de futbol i surt una oferta a França, la federació francesa, el club francès, s'ha de dirigir...
Està homologat, diguem.
S'ha de dirigir a l'espanyola perquè l'espanyola digui, sí, aquest senyor té títol de màxima titulació en el nostre país, per tant, és titulació UEFA Pro, prova de professional. Després hi ha la UEFA A, que és per al grup de segon nivell, que és els amateurs, i després hi ha la UEFA B, que són pels entrenadors que estan en futbol formatiu. Llavors la UEFA, com a estament que controla tot el futbol a nivell europeu, té aquesta normativa perquè no hi hagi gent que es tregui la llicència a Liechtenstein, perquè tots sabem el nivell futbolístic de Liechtenstein, però també tenen dret a formar entrenadors a Liechtenstein. Per tant, seria un frau el que jo m'anés, o el Jesús s'anés a Liechtenstein i en mitja hora li donessin el títol d'entrenador nacional. Això la UEFA no ho reconeix, si no és que equiparen les formacions. Però la trajectòria curricular d'una persona normal de carrer, d'un entrenador, o inclús d'un jugador que hagi jugat a segona B, que no és un nivell professional, no té res a veure amb el que fan qualsevol jugador de primera divisió. Digue-li Sergio Ramos.
Sí, sí, se'ls hi presumeix uns coneixements de futbol pel fet d'haver jugat a primera divisió.
El fonament legal, ningú l'ha discutit mai. El dia que algú ho faci, que tingui temps i diners per fer-ho, probablement ens trobarem davant d'una altra sentència a Bosman, perquè és una... ja salta a la vista que això no té ni cap ni peus. Vull dir, una persona que hagi fet 1000 pel·lícules com a actor no està capacitada probablement per fer de director.
No té per què.
No vol dir que no. Però és que un gran jugador pot ser un molt mal entrenador.
Correcte. A referència al que tu deies de que els entrenadors espanyols estan de moda, tal, això és efecte Pep Guardiola. Punto. Ens trenquem el cap perquè és així de simple. La gent d'èxit marca tendència. Llavors, Pep Guardiola, a efectes de futbol professional, com que ha sigut un exjugador, Pep Guardiola, els que l'han vist jugar, era entrenador abans d'acabar de jugar.
Ja ho era dintre el camp.
Dirigia el camp, sí.
Xavi Hernández,
igual,
sí.
Exactament igual. Són jugadors, Raúl, el dia que li dongui, pues clar, en mitja hora ho tindrà resolt, qui diu mitja hora serà un any.
Sí.
Li donaran la titulació necessària i el primer equip que entrenarà serà un equip de primera divisió. Espera que no sigui el Real Madrid directament. Saps? Llavors, clar, són... Però a efectes de drets de les persones, a mi em sona, o sona, ens sona a tots, que dius, bueno, escolta, jo he estat X temps llegint el diari, cada dia llegeixo el diari, dos diaris, tres diaris...
Puc ser periodista.
No, això no ho fa periodista.
Clar.
No. D'acord?
Sí, sí.
Però està muntat així. Està muntat així. Mm. Aquí hem tingut entrenadors de primera divisió amb equips de primera divisió tartamuts.
No sé qui vol dir. No?
Molina.
El Molina és tartamut?
No sé. Tartamut. Clar, el primer equip, al carrer. Segon equip, al carrer. Tercer equip, al carrer. Quart equip, ja no té.
Oh.
Però aquest d'entrada ja estava entrenat a tercera divisió o a segona B. Aquí el més normal del món és que un exjugador de primera divisió comenci a entrenar amb un segona B si és que és modest, perquè si no ja directament està en primera divisió. Llavors, bueno, està muntat així, no podem fer res.
Hi ha dos casos paradoxals d'entrenadors. Un és l'Òscar, que està entrenant a Àustria, en el Red Bull, i el Karanka, que està a Anglaterra, que
estan plodent hòsties per tot arreu.
Sí.
Clar, perquè a més diuen, la crítica que li fan és que es pensa que és Mourinho i no té la trajectòria de Mourinho.
Bueno, va ser deixeble.
Sí. Bueno, per això.
Però bueno,
va prendre tot el pitjor que podia prendre.
Va ser portaveu
de Mourinho. Porta en veu.
Ens diu, bueno, quin fonament té això, de que hagin estat... Home, evidentment, Pep Guardiola ha viscut situacions com a jugador que jo no les he viscut mai. Evidentment, jo no he estat en una eliminatòria de Champions, ni he estat en una final,
ni en Jocs Olímpics,
ni en un campionat del món, ni he anat de seleccions, ni he anat a... etcètera, no? Però això necessàriament vol dir que ho han de trasbassar al fet de que un exjugador ja tingui més fonament tècnic, de coneixement, de capacitat de comunicació, de capacitat de control de l'entorn, de capacitat de control del vestidor, de personalitat, de discurs, etc. Perquè sí, perquè ha jugat a primera divisió.
Mira, Manel, no, jo en tots els àmbits, les qualitats no es presumeixen.
S'han de demostrar.
Es tenen o no es tenen?
Genial. És que jo crec ja que això...
A veure, hi ha entrenadors que tenen coneixements, però no tenen totes les altres virtuts que tu has apuntat. I aquí la base no és el coneixement, és saber què les aplica.
Jo crec que les avantatges que els donen només té una finalitat. Una finalitat de que, com que són personatges ja coneguts, hi ha algú que interpreta que donen més prestigi al futbol que aquesta gent estigui. No, i al millor hi ha un entrenador de regional molt més preparat i molt més capacitat segur que molts d'ells.
No, o senzillament, a veure, això també s'ha de ser, si vols, una mica coherent i tenir els peus a terra. Fer una persona que, com en el meu cas, no ha passat de la regional com a jugador, pues difícilment arribarà a un nivell de desenvolupament professional com a entrenador a nivell professional d'elit. És molt difícil, això. És una mica una entelèquia, no?, que es diu que és un somni que tots perseguim, però que en definitiva quasi bé ningú aconsegueix. Però això és una cosa, i una altra cosa és el contrari. El contrari és que el fet de fer de ser jugador de primera divisió et capacita per ser director esportiu, comentarista de televisió, firma amb diaris de prestigi, firma amb diaris de menys prestigi, tertulià, comentarista de televisió, et dona, o sigui, és més que 30 carreres juntes. Sí. El fet de ser jugador de futbol, un tio que li ha fotut 3 patades a una pilota, és millor entrenador, és, té més experiència i és 30 vegades millor que un altre que no ho ha sigut. I aquí és on molta gent defensa Mourinho, perquè és l'excepció que confirma la regla.
Sí.
I diu, mira aquest, fill d'un entrenador del Montón, un fracassat del futbol, entre cometes, que no va passar de segona divisió, que ha arribat a guanyar-li a tots els guapos del barri. Perquè aquest li va guanyar a tots els guapos del barri. Ancelotis, gent que es vesteix molt bé, altres col·legues seus italians que vesteixen millor encara que Ancelotti, etc. Vull dir, aquest és el que els va passar la mà per la cara a tots, venint del fang. Això fent campió al Porto. Perdona. Que fer campió al Bayern és relativament més fàcil, que no és fàcil, però relativament més fàcil que fer-ho amb el Folburg, o no? O no? Bueno, pues en aquell moment el Porto era el Benfica o el Folburg d'aquesta eliminatòria de Champions.
Sí, sí, evidentment.
Llavors dius, bueno, on està la veritat? No ho sé. Però que sí que toca molt el que no sona és que tu estiguis veient com et deixes moltes hores de la teva vida estudiant, preparant exàmens, entregant treballs, durant 4 o 5 anys de la teva vida, perquè a més no només 3 anys lectives, sinó a més les corresponents pràctiques que s'han de fer, un any sencer de pràctiques amb un nivell no sé què, tot un reguitzell d'exigències que fa la federació, perquè després un tio que acaba de jugar amb les Palmes a Valerón tindrà el títol d'entrenador quan vulgui en 9 mesos.
Sí.
Ei, que em cau molt bé, eh? I és una bellíssima persona i un excel·lent jugador.
Però bé, bueno, no té per
però
què,
per dir,
no?
Per dir un nom, no? De jugadors que ara acaba la seva edat i que, sigui entrenador o no, podrà fer el que li doni la gana, perquè haver jugat a futbol ja et capacita per 74 sortides professionals.
El mateix podríem dir aquí el meu col·lega i jo, el Jesús Galindo, perquè aquest circ, ara m'hi han recordat un altre cop de l'expressió, aquest circ, com tu deies, que permet que aquests exjugadors puguin fer tots els papers de l'auca.
Tots.
Vaja, que estem ja al final i com que la Lliga se'ns ha quedat petita ja, no?
No creguis.
No? Mira, no, recordarem no, molt no. Ràpidament.
Això aquí hi ha empeles, eh?
Mira, pel Manel, dedicat per l'hora de la migdia, de les 4 de la tarda de diumenge, un Villarreal-Barça.
Sí, sí.
Bon partit.
Diumenge, aprofita la migdiada del dissabte i diumenge te l'estalvies.
No, és el partit final de la Lliga.
Diumenge,
si el Barcelona guanya aquest partit, la Lliga està sentenciada.
I si perd, no passa res.
Però no estarà sentenciada. Sí,
però no passa res.
Diumenge... Però no passa res, però no estarà sentenciada. Si el Barcelona guanya el camp del Villarreal, s'ha acabat la Lliga.
Diumenge no podré fer la migdiada perquè a 1:15 estaré amb els companys de la xarxa comentant el Morell Júpiter per la televisió de proximitat.
Molt bé.
Ahí lo dejo.
No, no, sí, ja ens coneixem
tots. De periodista,
fa. En el cim mediàtic.
No, periodista...
Ai, que t'hem atrapat.
No, perquè el periodista és el Ignasi Trapero, que és el conductor, a més...
Que el pots saludar de part meva.
Sí, home, i a més
gran company de...
Un excel·lent professional.
És ex Ràdio Sant Cugat.
Sí, pues...
Sí, senyor.
Vaig tenir...
Aquí va començar.
L'oportunitat de conèixer-li i de treballar amb ella fent el Perelà de Rubí, i realment magnífic conductor, molt bon comentarista, i a mi em deixa pues, la part més, entre cometes, tècnica, que és per donar-li temps amb ell de recuperar-se, saps?
Molt ràpidament, recordem que a banda del Villarreal-Barça del diumenge a les 4, també diumenge el Madrid rep a casa el Sevilla en un partit que es disputarà a partir de 3:15, i tenim l'Espanyol que... va esbufegades,
sí,
no? Com pot,
no sap què farà.
Que rebrà Cornellà el Prat a l'Atlètic diumenge a partir de les 12. La resta de partits, mira, cadascú que tria
home,
el que més li vingui
de gust. També té un partit.
És una jornada...
Sí. Sí. Madrid-Sevilla té...
Amb l'Sporting.
Amb l'Sporting.
L'Atlético.
Sí, sí, vull dir, és un partit divertit.
Bé, doncs la Lliga no està acabada, no està finiquitada, la continuarem allò analitzant, però
continuarà
serà...
Continuarà igual.
Després de Setmana Santa, descansarem dilluns de Pasqua,
bueno,
ho podeu celebrar tranquil·lament.
Divendres, no?
Divendres.
Divendres, no dilluns, divendres.
No, dilluns de... Ai, divendres de...
Com s'has canviat la tertúlia de dia,
sí,
ja.
Vols,
van amb els dies, també.
Quin lapsus, que avui és divendres.
Va ser que estava pensant en la festa, dic, hòstia, quin pont més llarg.
No, hi ha allargat tota la Setmana Santa. Doncs ens tornarem a trobar després de la mare de Pasqua.
No, que llavors seria per on, per les eleccions, si no recordo malament.
Ja però
sempre
hi ha alguna
cosa. Abans del Madrid.
És la Setmana Santa, per on?
Senyors, que vagi molt bé. Adéu, senyors. Guardo això, Josep Maria.
Guarda-ho. I no t'enriquis després del sorteig que sortiu avui.
Que no, tranquil. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.